Bona tarda, són les dues en punt. Tanquem el mes de juny aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Adri Cuevas seguirà vestint d'arlequinat fins al 2021. El timonell d'aquest equip, el termòmetre del mig del camp, el mariscal, com li diu Sergi Garcés durant les retransmissions, continuarà portant les regnes del centre d'esports la temporada vinent. Els Ian Mackay o Antonio Romero, jugadors amb contracte ja de cara a la pròxima temporada, se suma ara també el jugador de Jerez de la Frontera, peça clau als esquemes d'Antoni Dalgó, havent jugat tot el que ha pogut, 24 partits dels 28 que ha disputat, tots en els quals no ha estat baixa. Una bona notícia pel que li ha portat a l'equip aquesta temporada Adri Cuevas, perquè denota que fa temps que es treballa en la confecció de la pròxima plantilla i perquè fins i tot pot aportar una certa comoditat, tranquil·litat o confiança, digueu-li com vulgueu, a les portes d'afrontar un repte majúscul com seran els play-off express d'aquí a 20 dies. Adri Cuevas ha renovat avui amb el Sabadell per una temporada més i d'aquí uns minuts el tindrem aquí, parlarem amb ell a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Beatriz Aguilar i amb el Toni González al control de so, arrenquem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem de la renovació d'Adri Cuevas també. 30 de juny, avui, data la qual acabaven els contractes en un primer moment. També parlarem de la nova finestra de fitxatges que s'obrirà aquest estiu. Nacho Fernández, entrenador de l'Atlético de Madrid B, l'escoltarem també aquí. Sobretot, avui, un dia important en la història del centre d'esports, es compleixen 85 anys de la final de Copa jugada contra el Sevilla i a les acaballes, Salvador Gomis, president de l'OAR Gràcia.
I fora de l'hotel?
D'aquí a una estona es decideix el campió de la Liga Nacional de Futbol Sala. El Movistar Inter s'enfronta a Màlaga en una final inèdita a la gran revelació d'un torneig ple de sorpreses. El Viña, el Bali, Valdepeñas, que pot fer història aixecant la que seria la seva primera lliga. Avui també tindrem campió de la Lliga CB de bàsquet. Serà a partir de les 8, quan Quirolbet, Baskonia i Barça es veuran les cares a la Fonteta, a València. Els blaugranes venen de tombar de 14 al San Pablo Burgos, els vitorians de 2, l'anfitrió València a les semifinals. I a les 10, en un context bastant estrany, amb Quique Setién en entredit i després del canvi de cromos amb la Juve ja confirmat, Artur Capaturí, Pjanic a Barcelona, l'equip blaugrana juga la Lliga al Camp Nou contra l'Atlético de Madrid. Abans, a 2:00, Mallorca-Celta i a les 9, Leganés-Sevilla. El Getafe, per cert, ha exercit l'opció de compra sobre l'esquerrà Marc Cucurella pagant 10 milions d'euros al Barcelona.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién i el vestidor del Barcelona.
Siempre hay controversias porque, igual que en la vida, pues cada uno tiene su manera de ver las cosas, de pensar, y es normal que haya diferencias a veces en las opiniones que tomamos unos y otros, pero esto es lo habitual, esto es lo que ha pasado siempre. Yo tampoco era un jugador fácil en su momento y esto lo entiendo perfectamente porque tú tienes tu visión de las cosas.
I Miralem Pjanic, nou jugador del conjunt blaugrana.
Estic molt feliç. Ho donaré tot per aquest club. Ens veiem aviat. Força Barça.
I a les xarxes socials.
El president del centre d'esports, Esteve Calzada, amb una foto de l'entrenament d'avui a Sant Oleguer, mencionant el centre d'esports amb una cara amb cors als ulls i l'etiqueta 3 partits per un somni. Som-hi, entrem en matèria, pràcticament 5 minuts per sobre de les dues. Adri Cuevas ha renovat avui amb el centre d'esports per una temporada més. El de Jerez de la Frontera s'ha convertit en guany en el termòmetre indiscutible de l'equip arlequinat, disputant 24 partits, és a dir, tots traient els que era baixa, absència obligada en aquelles 4 jornades restants, i anotant 3 gols aquesta campanya. D'aquesta forma, l'andalús encadenarà ja 3 temporades d'arlequinat. Si en deixeu fer la broma fàcil, seran 4, ja que abans procedia de l'Ebro, que també vesteix amb els mateixos quadres i els mateixos colors. Anem a felicitar-lo en antena, Adri Cuevas. Enhorabuena, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Un saludo grande.
A 20 días del playoff, renovación cerrada. Supongo que eso aporta tranquilidad, aporta confianza para afrontar un reto tan importante como este, ¿no?
Bueno, sí, todo, al final renovación es buena, aporta cosas buenas, y pero bueno, las ganas son las mismas que tenía y la verdad que con mucha ilusión por lo que viene.
¿Cómo han ido las conversaciones? ¿Desde cuándo se lleva cuajando el acuerdo confirmado hoy?
¿Desde cuándo? Pues desde antes del confinamiento. Lo que pasa es que con el confinamiento se quedó todo un poco parado, pues no sabía un poco la dirección que se iba a tomar, pero bueno, cuando se retomó, la verdad que ha sido bastante rápido.
Al final, un año raro este, ¿eh? Con el parón, sí, con el Playoff Express. Llevas 2 años, de hecho, aquí en Sabadell, y son 2 años de emociones muy fuertes, la noche y el día, pero años de abrocharse el cinturón porque vienen curvas.
Exactamente, al final hemos conocido nuestra parte mala, tanto de jugador como de club, cómo actúan las situaciones más complicadas, no malas, sino complicadas, y ahora pues estamos viviendo la parte buena, y bueno, al final el club, tanto como yo, creo que estoy contento en ambas partes, así que bueno, que muy contento por la renovación, tenía ganas ya, y el club por su parte pues agradecerle también, porque ha tenido un interés inmenso y le han hecho las cosas más fáciles.
Hoy miraba tu currículum. En el Jerez estuviste 2 años, pero con el paso entre medio del Mestalla. En el Hércules, año y medio. Nunca habías encadenado 3 temporadas seguidas en un mismo club. Por lo tanto, supongo que esa estabilidad que uno también siempre busca en su carrera, aquí en Sabadell la has encontrado.
Sí, sí, va a ser el equipo en el que más tiempo voy a estar ya como profesional. Y bueno, contento, y sí que esa estabilidad al final te hace asentarte más en el equipo, te hace más fuerte y coger esa confianza, ¿no? Pues llevaba muchos años con mucho cambio, siempre queriendo una mejora tal, y bueno, al final aquí estoy muy contento, el club creo que también está conmigo, así que bueno, que hemos llegado a un acuerdo, así que muy muy bien, ¿no?
De hecho, recuerdo el año pasado cuando hablamos antes del partido contra el Mestalla en aquella cafetería cerca de Les Masià, yo no lo veía muy claro aquello de la salvación en aquel momento, y tú me hablabas incluso ya de siguiente temporada, de pensar no tanto a corto o medio plazo, sino de vamos a salvar la bola de partido esta, que tengo ganas de que el proyecto no sea solo una temporada. Tenías muy claro, ¿no?, que aquí tenías cuerda para rato.
Creo que esa ha sido la base, ¿no?, de mi pensamiento, porque siempre yo veo un poco más allá, al final veo cómo trabaja el club desde la directiva hasta el cuerpo técnico, y bueno, la experiencia ya te dice que la cosa puede ir bien, ¿no? Entonces yo no quería bajarme de este barco, la verdad que quería estar aquí en ese aspecto, confío en el proyecto, y bueno, al final la situación de la temporada pasada, creo que bueno, que era temporal, que al final hay temporadas que se dan así y que a partir de ahí había que tirar para arriba, ¿no? Entonces, bueno, muy contento, ya haciendo vista atrás, pues cuando estuve en el Nàstic de Tarragona también me gustaba mucho la directiva, cuerpo técnico, y estuve cedido, decidí optar por otra cosa, y aquí digo, no, aquí me quedo, quiero confiar aquí, y bueno, y creo que espero acertar, ¿no? Seguro.
En lo futbolístico, con los compañeros, con Antonio, con el entrenador, te sientes cómodo, ¿no? Te sientes importante, que sentirse identificado en una idea de juego, sentirse importante en un esquema, al final también para todo esto es imprescindible.
Sí, 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 aunque bueno, al final tampoco te puedes relajar, ¿no? Porque sí que la importancia se la gana uno mismo, pero en el fútbol ya sabemos que a la mínima que te creas un poco algo de lo que no es, esta, vamos, esa importancia la puedes perder rápido, ¿no? Así que, el trabajo sabemos que tiene que ser el mismo y la importancia pues hay que ganársela en el campo. Y al final eso es lo que te va a dar la continuidad.
Eso en lo futbolístico, en lo personal, sí. En todo lo que va fuera del terreno de juego, estás a más de 1000 kilómetros de casa, pero también en la ciudad has encontrado un buen lugar, ¿no?
Sí, la verdad que la distancia pues con los años pues se va haciendo un poco más difícil, pero sí que estoy acostumbrado, no es algún impedimento, y aquí sí que ya estoy bastante asentado también, he encontrado buenas amistades, el ambiente me gusta, de Sabadell, Barcelona, y bien, vamos, muy muy contento.
De hecho diría que hoy te tengo que felicitar, pero por partida doble, no solo por la renovación, sino en clave familiar también, ¿no?
Exacto, me va a salir, vamos a ver si me va a salir una niña catalana.
O sea, nacerá aquí la criatura, ¿eh?
Sí, la tendremos aquí porque, bueno, sí, estaré aquí de pretemporada, no sé qué es adelante, y en principio nacerá aquí, sí.
Será además la primera, si no me equivoco.
Sí, la primera, ya no hemos decidido dar paso.
¿Y los nervios también. Qué tal van?
Bueno, pues ahí estamos ya con la primera compra, que no me sitúo todavía en todo este mundo del bebé, pero bien, nervios controlados. Ya sabes que en el fútbol también los nervios los tenemos aparte.
¿Tiene nombre o aún no?
Sí, Aria. Aria se va a llamar.
Pues una catalana para la familia Cuevas. Imaginemos el futuro ya no tanto en lo personal, sino en lo deportivo otra vez. ¿Dónde te ves el año que viene? Ahora has firmado la renovación, pero claro, el futuro es incierto. Bendito futuro incierto, porque es a las puertas de un playoff y uno no sabe en qué categoría está. Pero ¿cómo se imagina Adri Cuevas su futuro?
Pues mira, igual que me ha recordado la conversación del año pasado ahí en la cafetería, pues si me tengo que imaginar, me quiero imaginar en segunda división con el Sabadell.
Te lo firmo, ¿eh? Recordártelo otra vez, que te diga, sí, de aquí a unos, sí, meses, sí, ¿te acuerdas, sí, de aquella conversación? Pues segunda división. Hablamos un poquito del playoff para acabar, Adri. Tú has estado en el Celta B, en el Córdoba B, en el Valencia Mestalla, tres filiales. Además, hoy miraba un poco el currículum, compañeros de viaje en esas plantillas, pues desde Araujo, Laza, Borja Iglesias, etcétera, en Vigo, Paco, uh-huh, Alcácer, Juan Bernat, Porto en Valencia. Por lo tanto, por calidad no sería. Y ahora que jugaremos contra un filial, contra el Atlético de Madrid B, te hago, si te parece, la pregunta a la inversa. Te hago remontarte unos cuantos años atrás. ¿Con qué planteamientos sufríais como filiales, con plantillas con calidad, pero jóvenes, en un partido contra un rival no filial?
Pues pregunta complicada. Es que lo que caracteriza quizá al Atlético de Madrid, por lo que hemos visto, es que no es un filial típico. O sea, es un poco atípico, porque creo que trabaja mucho el aspecto defensivo y está muy integrado como en la segunda B en ese aspecto. Y al final tiene muchos conceptos de ayuda defensivamente, y al final la calidad que tienen y la rapidez para salir a la contra también y para enlazar jugadas, pues tenemos que tenerlo súper vigilado porque son muy peligrosos.
Claro, al final estamos hablando de un rival, ahora que ya ha pasado y que ninguno de los integrantes de la plantilla quiso responder a qué rival querían, seguramente uno de los que, si podíamos ahorrarnos este rival, hubiese estado bien, hubiese sido el Atlético, ¿no?
Sí, puede ser. Por lo que he visto en vídeo y lo que sigo ahí analizando, me parece muy buen equipo, pero que bueno, que al final hay que hacer fuerte. Lo nuestro, todos los equipos tienen su pequeña tara por donde hacerle un poquito de daño, y bueno, y como ellos también estarán pendientes a lo que podamos decir, pero bueno, no da muchos detalles porque no jugamos mucho, ¿no? Así que, y eso se tiene que notar también, que el Sabadell se juega mucho.
¿Cómo crees que puede afectar el hecho de los amistosos ahora que ya están permitidos en la última circular de la Federación y que, por lo tanto, a 20 días vista de esos playoffs está confirmado ya que se pueden jugar amistosos? El hecho de, después de 4 meses de inactividad, no encontrarte de 0 a 100 una final, sino haber tenido alguna prueba antes, supongo que como
positivo.
Jugador se agradece, ¿no?
Sí, es positivo porque entrenándose con ya sensaciones y es lo que vamos buscando cada uno. y al final en el partido sí que termina de confirmar eso, ¿no? Esa sensación, esa rapidez de ejecutar cuando tienes un contrario que de verdad te va a meter el pie, que de verdad va fuerte. Al final los entrenamientos somos compañeros, vamos fuerte, pero el partido tiene un pequeño plus que bueno, que está bien ir trabajando eso también.
El otro día buscábamos precedentes en Algeciras. El míster jugó allí, por ejemplo, con el Tenerife y empató. Tú, 90 minutos disputados hace 7 años con el Córdoba B, derrota 2-1.
Exacto.
¿Cómo recuerdas el nuevo Mirador?
Es un campo bastante grande, parecido en ese aspecto, en dimensiones, a la Nova Creu Alta. Lo que pasa es que tiene lo que es las pistas de atletismo, pero es un campo, bueno, que es un buen campo. Si está el césped en condiciones, creo que nos puede venir bien, porque es un campo amplio, un campo donde podemos desplegar nuestro fútbol. Y bueno, son factores que tampoco hay que darle de más. Al final son dos equipos los que estaremos ahí por el pase eliminatoria. Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, y la cabeza también va a ser súper importante.
Tú no solo eres andaluz y por lo tanto jugaremos allí en tu tierra, sino que diría que te apellidas Algeciras de segundo apellido. No es alguna broma,
sí.
Alguna broma ha caído también con eso, ¿no?
Pues no, ha sido la primera que me la ha recordado y ni yo había caído tampoco, es verdad.
Ayer hablábamos con el entrenador del año pasado del Atlético B, con Óscar Fernández. Nos decía que a un partido y como espectador neutral será una eliminatoria completamente apasionante. Lo de un partido, lo de jugároslo todo a una carta, a un partido, ¿cómo lo lleváis? Me imagino que también se trabaja no solo en el rival, no solo en llegar bien físicamente, sino también el punto de vista emocional, ¿no? Saber que no puedes cometer un error por no tener la cabeza fría, por ejemplo.
Exactamente, al final el emocional, la cabeza en un partido tiene que ser súper importante, ¿no? No descentrarte, al final es súper importante también el poder asimilar un gol, de qué manera lo vas a asimilar, de tener, saber que hay poco tiempo, pero a la vez has trabajado de saber cómo hacerle daño y no caer en precipitaciones, en hacer las cosas un poco a lo rápido porque se acaba, porque así creo que será todo más difícil. Así que sí que el método mental va a ser vital, porque estas eliminatorias se deciden en detalle y los detalles hay que cuidarlo.
Me gusta acabar siempre, Adri, mandándole un mensaje a la afición en estas semanas, meses, que no han podido disfrutar de vuestro último tramo final de Liga, que no se ha podido apoyar en la Nova Creu Alta, que no podrá viajar a tierras andaluzas a ver el playoff. ¿Qué les dirías a todos ellos?
Pues les diría que sentimos el apoyo, que vinieron el otro día al entrenamiento, que sabemos que están ahí, que es una situación excepcional y que vamos, que por nuestra parte vamos a darlo todo, y que también esperamos su apoyo, que sabemos que lo vamos a tener por la televisión, porque ya sé que hay gente que se va a desplazar hasta allí, así que notaremos ese apoyo, que nos dé ese pequeño plus.
Pues Adri Cuevas, te lo he dicho al principio y insisto en ello, enhorabuena por partida doble y ojalá que sea triple de aquí a nada, 20 días, que es cuando empieza el playoff. Cuídate mucho, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you.
Tres minuts i mig per sobre d'un quart de tres de la tarda. Adri Cuevas, el nom propi sense cap mena de dubtes al Centre d'Esport Sabadell avui, amb aquesta renovació signa fins al 2021, per tant serà la tercera temporada del de Jerez de la Frontera aquí al Centre d'Esport Sabadell. Una notícia que ha arribat l'últim dia del mes de juny, per tant, com dèiem, ara resten una vintena abans de l'inici dels play-off, 19 de fet pel primer partit, 20 pel debut del Centre d'Esports al Algeciras. Avui, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Entrenament a Sant Oleguer amb el president piulant fins i tot una fotografia d'aquesta sessió.
Testimoni de primera mà, en aquest cas amb l'Esteve Calzada, que per motius de feines, per temes laborals, evidentment no pot venir a Sabadell ni seguir el dia a dia de l'equip en directe, amb tanta freqüència com segur que li agradaria, però avui com a mínim ha deixat palès que ha pogut estar al costat, com diu ell, dels Warriors, d'aquests guerrers del Centre d'Esport Sabadell.
Un dels Warriors, Adri Cuevas, que ha estat, jo crec, un dels que d'entrada ha progressat molt més la seva, el seu rendiment respecte a l'any anterior i després que ha estat importantíssim en els esquemes d'Antoni Hidalgo, un dels homes clau d'aquest Sabadell 19-20.
Sí, a més la seva parella, que com li estaves comentant ara en directe, doncs està embarassadíssima, que ens deia el jugador andalús, perquè queda qüestió d'això de 2 mesos i escaig perquè ja comencem a tenir una arlequinada més a la casa, però sobretot la seva parella va ser una de les més actives l'any passat quan les coses pitjor pintaven, a l'hora de fer comunió amb el grup, a l'hora de buscar un al·licient de les famílies amb els jugadors per fer pinya quan més complicada estava la història, i que ara els hi toca viure la part més agradable. No ho dic en el sentit personal, que evidentment també això està gairebé per sobre de tot, però també en el futbolístic, no? Haver gaudit d'una temporada com la que ha gaudit l'equip, amb aquest protagonisme del mariscal, el termòmetre, depenent de qui vulgui posar-li l'adjectiu al sobre nom, i ara doncs amb aquest assentament també com a projecte es repassat, no? Al final serà la primera vegada d'un jugador tan contrastat i amb tants quilòmetres ja a les cames que estarà 3 temporades o que iniciarà una tercera temporada en un mateix equip.
Ni tan sols el seu Jerez a la seva terra havia aconseguit enllaçar en aquell cas 2 anys de manera alterna, no de manera consecutiva, però no hi va haver un tercer a la primera plantilla del conjunt de terres gaditanes. Avui és 30 de juny, després et pregunto una miqueta per finestres de fitxatges d'estiu, també per l'enrenou que hi ha amb el fet dels contractes que acabaven el 30 de juny, i en alguns casos no és que acabessin, sinó és que s'acabaran d'aquí a unes hores. Et pregunto també pel tema del que comentàvem ahir, dels amistosos, sense massa novetats, més enllà del que ja dèiem ahir, contra Sant Andreu i Europa, negociant la data.
Sí, sense cap novetat, no poques o algunes, cap novetat respecte al que ahir comentava. Més a dir, el club continua treballant a l'hora de tancar, ja no tant només les dates, que també s'estan perfilant algunes d'elles menys concretes, perquè a mesura que passen els dies, això va allargant una miqueta més el procés, però és que estem pendents de les proves d'aquests tests que s'han de sotmetre no només al Centre d'Esports Sabadell, com comentàvem ahir, sinó també en aquest cas la Unió Esportiva Sant Andreu, sense, o el Club Esportiu Europa. Sense aquests tests, sense aquestes proves, no es podria o no es podrà jugar aquest partit amistós, perquè és un dels requisits que marca la pròpia Federació Espanyola de Futbol, també emparada, en aquest cas, per part de la Federació Catalana de Futbol, i, per tant, en aquest temps d'espera estem. Hi ha aquí darrere un tema econòmic, no ens enganyem. Els equips de tercera divisió, la seva solvència econòmica doncs és inferior, el seu múscul econòmic és inferior, evidentment, per una qüestió òbvia en la gran majoria. El Sant Andreu i l'Europa estaven esperant a fer-se aquests tests, però els que financia, en certa manera, els que paga la pròpia federació, clar, aquí els amistosos no entraven. Llavors, ara aquí, qui corre càrrec d'aquests tests? Qui els abona? Si és el Sant Andreu el que ha de fer aquest sobreesforç, partint de la base que també li interessa a l'equip de Miquel Azparren o al propi Europa jugar aquests partits, perquè al cap i a la fi, com diem, ells s'estan preparant per jugar un play-off d'ascens, en aquest cas a segona divisió B, però què? En aquest punt, bloquejats estem en aquest punt, per dir-ho així.
Per tant, no només és un tema d'agenda, com deies ara, sinó el tema dels tests, que com han de ser amb una setmana de marge com a molt, i es volien fer coincidir els partits per tal que amb un mateix test ja servís pels dos amistosos. Aquí ens trobem amb aquest joc, amb aquest encaix, a veure de com s'acaba resolent i quina és la data, podria ser fins i tot aquesta mateixa setmana,
sí,
a l'espera,
sí, sí,
de tot això.
Sí, es parla de final de setmana, és a dir, estem situant-nos al divendres, no s'ha descartat ni molt menys que pugui ser dissabte, i és el que dèiem ahir, la idea del Sabadell inicial és que amb un mateix test pugui durar per als dos partits. Per tant, si al final és dijous, ens aniríem a dijous-divendres de la setmana següent al segon partit, si és divendres o allarguem un dia, si és dissabte, és a dir, jugar amb aquests 7-8 dies que permetin encara els dos partits. Entre altres coses, Adri, perquè al final aquesta setmana, demà, estrenem el mes de juliol i estem a 18 dies del playoff, comptant que l'equip el dia 15 se'n va cap a Màlaga, cap a Marbella, per ser més exactes, no et queda tampoc, no hi ha tant marge de maniobra per encabir aquests dos partits.
Sense públic, per cert, que si la gent es pregunta si podrà veure el Sabadell abans de marxar cap allà, a porta tancada total.
A porta absolutament tancada, com si fos un entrenament de porta tancada. Deixa'm que et digui que aquí té més a veure la pressió, per dir-ho així, o la idea dels dos entrenadors, tant d'Antoni Hidalgo com de Miquel Azparren en el cas d'un Sabadell-Sant Andreu, que no pas cap altre motiu sanitari, perquè algunes veus deien, home, si els estem veient cada dia entrenar o cada cop que baixen a Sant Oleguer, fins i tot es pot pot entrar i estar a prop i veure'ls de molt a prop. Per això dic, no té tant a veure amb un tema de seguretat sanitària, que potser aquí també podríem entrar-hi amb algun afegitó, però fins i tot entra més en una voluntat dels dos entrenadors de poder treballar amb tranquil·litat, que el partit sigui a porta tancada i que, fins i tot, la premsa ens quedem fora, en aquest cas, a l'hora de poder informar del que serà el resultat o quins equips combinen o quins jugadors estan millor o pitjor, com està el capítol de tocats, etc etc etc.
Ha parlat, per cert, en les últimes hores, en els últims dies, a Telemadrid, Nacho Fernández, l'entrenador de l'Atlético de Madrid B, amb tres tastets, Sergi, que avui et porto. El primer, Dario Poveda, jugador que, de fet, és un dels pitxitsis de la temporada, tot i que porta mesos sense poder jugar. De fet, es va lesionar a Ecuador, finals de la primera volta, lesió de gravetat, però malgrat tot portava una ratxa increïble i s'ha anat recuperant i està així, de si arriba o no al playoff. Això és el que diu Nacho Fernández, del davanter, que, per cert, ja ha debutat a primera divisió.
El equipo está bien. Sí es verdad que las dos primeras semanas era un poquito más complicado los entrenamientos porque al tener que hacer entrenamientos individualizados pues se hace todo mucho más pesado para nosotros, incluso para el futbolista. Después ya pasamos a trabajar en grupos de 8 y Darío muy bien. Darío pues después de esa lesión tan grave que ha tenido está trabajando a un ritmo muy bueno. Somos muy optimistas dentro del cuerpo técnico para que pueda participar en esta fase.
Per tant, optimisme que ven l'entrenador de l'Atlético Madrid B sobre la presència de Dario Poveda en el playoff, sobre el rival, sobre el Sabadell. Ha comentat això.
El Sabadell, pues bueno, es un equipo que le gusta tener posesiones largas, un equipo que juega muy bien al fútbol, que trata muy bien el balón, un equipo con un balón parado muy importante, tanto directo como indirecto, con futbolistas que tienen experiencia incluso en categorías de superiores como en segunda división, como puede ser Lanzarote, Edgar y alguno más, incluso en ligas extranjeras de primera división.
I finalment, sobre el tipus de partit, l'espera força difícil, però se centra, diu Nacho Fernández, no tant al Sabadell, sense menysprear-lo, sinó en el que puguin fer els seus jugadors.
Sabemos que va a ser un partido muy complicado, un rival difícil, pero voy a repetir, como cualquiera de los 16 que están participando, en este caso son los que van a tocar 3, que eran Bilbao, Badajoz y ellos. Y trabajar, si es verdad que no despreciarles, porque no hablo de eso, pero sí, yo creo que ahora mismo tenemos que fijarnos mucho más en nosotros, estar bien nosotros. Si nosotros estamos bien, podemos competir a cualquier equipo.
Nacho Fernández, Sergi, l'entrenador de l'Atlético de Madrid B, ahir escoltàvem el seu antecessor, avui el tècnic del nord, ara crec que és asturià, però no me la voldria jugar entre asturià i cantàbric, però vaja, un entrenador que parlava una mica de Dario Poveda d'entrada, que pot ser que arribi, encara que jo crec que una mica just, després de tants mesos sense activitat i d'una lesió tan llarga, i en general, no sé què t'ha semblat el que ha dit del Sabadell, per exemple.
Bé, al final estem movent-nos en aquest poc marge de, no sé si dir-li tòpics, o de no voler sortir massa del discurs habitual. Què has de dir del Sabadell des de la distància? Doncs gairebé el mateix a cadascú amb els seus detalls del que diem o estem sentint aquests dies de l'Atlético B també des d'aquesta distància, cadascú amb les seves armes i amb els seus arguments, evidentment.
De Gijón, o sigui que asturià, Nacho Fernández.
Cantàbric en tot cas, que per això el Marc els banya és el mateix.
Això és veritat. I avui 30 de juny, avui acabaven molts contractes, Sergi, i acabaven i alguns acaben, perquè a la categoria hem vist com, per exemple, Jordan Holsgrove, el jugador de l'Atlètic Balears, cedit per part del Reading, el club britànic no ha volgut extendre aquesta sessió fins al playoff i fins i tot el tuit del Balears fa uns dies deia la voluntat del jugador era disputar el playoff, però hem d'acomiadar-lo perquè acaba la sessió el dia 30 de juny. Sobretot a Can Barça, Quique Saverio i Chumi al Barcelona B no jugaran al playoff perquè acaben el seu contracte, havien de negociar renovacions i entre unes coses i unes altres finalment no hi ha hagut entesa i no continuaran a la disciplina blaugrana i en renou també amb García Pimienta, amb l'entrenador, segons explicava el club de la mitjanit de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, deien literalment es compliquen les negociacions per renovar i ara mateix no es pot garantir que sigui treballador del club, o sigui, és surrealista.
L'última hora és que aquesta tarda es podria anunciar fins i tot l'acord, però que encara hi hauria petites diferències que fa que no es pugui donar l'okay. No deixa de ser curiós en aquest cas concret que per un costat hi ha alguns mitjans que apunten que serà el substitut de Quique Setién si les coses van mal dades i fins i tot que si el Barça no guanyés la Lliga seria l'entrenador encarregat de conduir el conjunt blaugrana durant la Champions, i per una altra banda que contractualment estiguem a menys de 12 hores ja perquè se li acabi oficialment la seva vinculació amb el club, un club on porta gairebé tota la vida com a entrenador, perquè ha portat gairebé tots els equips de base passant cap amunt, cap avall, tornant i tornant a començar. Per tant,
hi ha rols diferents, segon entrenador, primer...
Porta moltíssims anys García Pimienta, que ja va ser jugador blaugrana en el seu moment.
Segons hem pogut saber avui aquí a Ràdio Sabadell, d'altres clubs també tenen algun jugador en concret en una situació que en les pròximes hores sabrem si arriben o no arriben per jugar aquests play-offs. O sigui, al final em remeto, Sergi, allò que vam comentar en el seu dia de la importància que el Sabadell fos el primer en extendre els seus contractes als seus jugadors fins a passat el play-off. En aquell moment em semblava un pur tràmit. No m'imaginava, sincerament, Sergi, t'ho dic, que hi haguessin clubs que estarien en aquesta tessitura de jugadors que porten tota la temporada i que no jugaran al play-off perquè s'acaba el contracte i perquè no hi ha hagut entesa per allargar 3 setmanes més el contracte.
Sí, sí, sí. A més, com dius, en aquell moment va semblar més un titular per cridar l'atenció, no? Que no pas una realitat. Donaven per fet que ningú no tindria problemes a l'hora de tancar les seves plantilles, de prorrogar, doncs, com dius, aquest mes i escaig les seves vinculacions, i en canvi doncs, ens estem adonant que hi ha més d'un equip i de dos dels que està implicats en el play-off, que ja sigui per jugadors cedits que els seus clubs de procedència els reclamen, ja sigui perquè tenien algun acord tancat amb un segon club que també els reclama perquè no vol córrer riscos, que a dia d'avui, doncs això, són casos concrets d'aquí i d'allà, però futbolistes de diferents colors que no podran disputar el play-off o que a hores d'ara tenen en dubte seriós poder jugar aquest play-off d'Express perquè, com diem, les seves vinculacions contractuals ja estan exaurides o directament no han arribat a un acord per poder-les renovar.
I avui hem conegut les noves finestres de fitxatges al futbol professional del 4 d'agost al 5 d'octubre. Per tant, canvia molt aquesta finestra.
Sí, aquesta sí.
En el cas del mercat d'hivern, del 4 de gener a l'1 de febrer. Aquí no canvia tant.
Aquí ens movem una miqueta més, res. Un petit detall sense importància, però sí, sobretot la primera finestra, la de l'estiu, la que es coneix com la de l'estiu, s'allarga bastant, sobretot en quant a la durada, tant per davant com sobretot per darrere. Estem acostumats a anar a córrer cuita perquè ara ja ho vèiem com una cosa molt estranya, que s'haguessin jugat 2 jornades i encara hi hagués algun fitxatge. Clar, tot això ho hem de posar també en el seu context, que els equips de segona B, si no hi ha cap canvi radical en la idea inicial, Adri, ens estem anant a que la temporada 2020-2021 no l'arrencarà, esperem que ja sigui sense el Sabadell, tant de bo no ens haguem de preocupar per això, però els equips de segona B no la començaran fins al mes d'octubre. Per tant, això tindria la seva part de lògica d'aquest estirar el calendari per totes les parts.
I per rematar el tema del play-off avui, encara que després tenim també història del centre d'esports en una data com la d'avui, 30 de juny, nou capítol d'aquest camí cap al play-off. Avui hem buscat jugadors que coneguin des de dins les dues cases. Com sempre, un reportatge amb la veu de la Núria García.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Si mirem les últimes dècades, no arribaríem a formar un 11 amb jugadors que hagin estat al centre d'esports i al filial de l'Atlético de Madrid, però ens hi acostaríem. Seria això sí una alineació descompensada de les de principis del segle passat, amb molt pocs defenses i molts davanters. Fins a 8 jugadors hem trobat amb experiència el filial Matalasser i el conjunt arlequinat, començant a la porteria per Raúl Ballesteros. El madrileny va sorgir de l'Atlético i va disputar 4 partits amb el filial l'any 2002, just abans de signar pel centre d'esports. Aquella campanya 2002-2003 va alternar la porteria sabadellenca amb Arturo, jugant 20 partits al porter sevillà i 18 Ballesteros. Com a defensa només tenim Albert Roca, ara l'Índia. Se'l coneix recentment per la seva vessant de tècnic i preparador físic, sent el segon entrenador del Sabadell del 2001 al 2003, és a dir, coincidint amb Ballesteros i passant a partir d'aleshores a ser el preparador físic del Barcelona. Com a jugador, el granollerí també va defensar els colors arlequinats i en dues etapes diferents. Primer, ascendint al 1984 a Binèfar. Tenia 21 anys, va disputar 34 partits i va signar més tard per l'Aragón. Després de 2 anys a Saragossa, va tornar al Sabadell, però no a segona B, sinó a primera. 26 partits va jugar Roca a l'elit amb la samarreta quadres. Després d'un any al primer equip del Zaragoza i els seus 26 anys, el defensa va signar per l'Atlético Madrileño, ascendint a segona A i militant un any més en aquesta categoria. Com a curiositat, dels 8 casos que portem avui, només dos van estar primer al Sabadell i després al filial de l'Atlético i Roca n'és un d'ells. Passem al mig del camp. Allà trobem una parella de jugadors que van estar a l'última tongada del Sabadell a segona A. De fet, un és un dels herois d'Ipurua, Albert Puigdollers. Com Roca, també és de Granollers i també ha tingut relació amb el Barça. En el seu cas, després de dos anys, el filial blaugrana va aterrar a Madrid per estar-s'hi dos anys, del 2001 al 2003, coincidint també amb Ballesteros en aquell Atlético B a segona B. Puigi, ara director esportiu del DAM, fitxaria pel Sabadell anys després, el 2009, i s'hi estaria fins al 2012. L'altre mig en passat matalasser és David Pérez Arteaga, amb un pas molt més testimonial per l'Atlético B, només dos partits la temporada 2004-2005. Venia d'una llarga etapa al Sevilla i un any al Recre, i després va anar a parar justament a l'Algeciras, al Nuevo Mirador, on es jugarà aquest Sabadell-Atlético B. A Sabadell, l'andalús va passar 3 anys, del 2011 al 2014. En posicions intermitges, caient a banda o a les mitges puntes, podem ubicar Axel Bizuete i un actual jugador del Sabadell, Manu Lanzarote. En el primer cas, l'ara entrenador del Girona B va venir de l'Atlético B al Sabadell. Havia fet 8 gols de matalasser la 2007-2008 i aquí va passar les dues següents campanyes fent 7 gols en total. Ha plogut des del pas del Lanza per l'Atlético. Va ser dos anys abans que Axel estigués allà i només va passar-s'hi mitja temporada, l'any 2006. Sortia del Lleida, on no havia tingut protagonisme a segona A, i amb la samarreta blanquivermella va disputar una dotzena de partits en el tram final de Lliga. No cal explicar després el camí recorregut com a jugador del Sabadell. Acabem amb els davanters centrenats. José Emilio Guerra és l'altre jugador que primer va vestir la requinada i després la de l'Atlético B. La 2004-2005 el malagueny va anotar 3 gols en 19 partits amb el Sabadell. Tenia 22 anys i ja havia passat per clubs com el Figueres, el Reus, el Palamós o el Linares. A partir del seu pas per la Nova Creu Alta, però, es va fer un fart de jugar filials. Granada Atlético, Zaragoza B, Barcelona B i la 2008-2009 Atlético B amb 26 anys. De matalasser va fer el doble de gols que d'arlequinat, un total de 6. Per últim, un jugador que en certa manera segueix vinculat amb l'Atlético, Ian González. Entre el 2013 i el 2016, el punta madrileny va encadenar dues etapes diferents entre l'Atlético B i el Getafe B. 18 partits del filial blanquivermell i un gol abans de signar pel Sabadell, on va estar-s'hi només mitja lliga fent un parell de dianes. Després de passar pel Linares i el Móstoles, des del 2018 juga a l'Atlético San Luis, l'equip vinculat a l'Atlético de Madrid que juga a l'elit del futbol mexicà. Ballesteros, Roca, Puigdollers, Arteaga, Axel Bizuete, Manu Lanza, Guerra i Ian González. 8 jugadors que en les últimes dècades han jugat tant al Sabadell com a l'Atlético de Madrid B.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
2:15 de 3 de la tarda, Sergi, traient a Lanza, Puigdollers i Roca, els altres 5. La veritat és que per venir d'un Atlético de Madrid B, que se li pressuposa un nivell, aquí a Sabadell no van quallar.
No van ser els seus millors anys, perquè a més hem sentit algun nom de jugador que en altres clubs ha triomfat i de quina manera,
I en González ara està jugant al màxim nivell a Mèxic.
Que tenen molt bon record d'ell, i en canvi és cert que la seva etapa com a arlequinats va passar més aviat sent discret per no ser negativa.
Has vist Maradona en Sinaloa, el documental sobre Diego Armando?
Sí.
Ian González apareix en la final
com a rival que els guanya. Mira.
Sí, i que juga aquell dia. O sigui, em va cridar molt l'atenció estar veient un documental sobre el Maradona entrenador i veure l'exarlequinat Ian González allà lluitant en el partit Dorados de Sinaloa contra l'Atlético San Luis. Vaig a parlar una mica d'història, Sergi, però no d'Ian González, sinó que em remonto una mica més enrere. Fins ara!
Que vagi bé! All right, let's go. Ladies and gentlemen.
Perquè avui, com dèiem, és 30 de juny del 2020 i es compleixen 85 anys de l'única final de Copa jugada pel Sabadell, després d'eliminar el Celta, el Betis i el Levante. La final va ser a Chamartín contra el Sevilla i la derrota per 3-0 va deixar els arlequinats sense poder aixecar la copa, sense poder alçar la copa, que diria l'himne del Centre d'Esports. Escoltem un fragment del que deia l'endemà Mundo Deportivo amb la veu del Sergi Parc.
En Chamartín, Sabadell 0, Sevilla 3. La lesión de Gual, al privar al Sabadell de su gran rematador, influyó seriamente en el resultado de la final del campeonato.
Pues señor, no pudo ser. Se ha quedado el Sabadell apeado cuando las cosas se habían puesto de una manera a poco de empezar el partido, que aún los que no confiaron jamás en el triunfo sabadellense hubieron de admitirlo como muy posible. Pero señor, no pudo ser. El Sabadell, que ayer pudo perfectamente ser campeón de España, no lo es, y no lo es porque perdió, desde luego, y que Pero Grullo nos perdone, pero además porque las cosas se hicieron de una forma que no convidaba precisamente a torcer lo que pasó a ser rumbo normal de los acontecimientos. Mucho hay que hablar de esta final, acaso más que de otras muchas campanillas, pero si fuera posible traducir la emoción, dolorosa emoción ciertamente, que los cientos de catalanes que estaban en Chamartín experimentaron cuando Gual dio una carrerita, un salto y cayó al suelo inútil, ya para el resto del partido se comprendería perfectamente por qué el Sabadell perdió ayer la más clara ocasión que ha tenido en el curso de su carrera para hacerse con el título de campeón de España y porque la alineación del centro delantero sabadellense pasó a ser la nota destacada de un partido que sí confirmó algo, confirmó precisamente la teoría de que el Sabadell tenía perfecto derecho este año a ostentar el título. Pero se alineó a Gual. Yo no dudo, el hacerlo sería una ofensa que no está en nuestro ánimo de hacerle a nadie, que la alineación del centro delantero sabadellense presidió la máxima buena fe, el más grande de los optimismos y acaso un cierto romanticismo también. Pero hay cosas que no pueden ser y una de esas es que un jugador lesionado de su rendimiento normal o más concretamente que dé rendimiento alguno. Igual estaba ayer seriamente lesionado, tan seriamente lesionado que no fue menester y más vale que fuera así, que recibiera el más mínimo encontronazo ni casi que entrara en juego para que se echara de ver que no podía con el partido y que aún con la mejor voluntad su actuación habría de ser lo que realmente fue, nula. Es siempre doloroso que las cosas se tuerzan, pero lo es mayormente cuando, como ayer, los momentos del partido evidenciaron con claridad meridiana que el Sabadell podía con el Sevilla, batiéndole, como luego habremos de ver, en juego puro. La alineación de Gual fue ayer una equivocación, una gran equivocación cometida sin duda, con la mayor buena fe y con todos los atenuantes. Una equivocación romántica de esas que en las novelas caballerescas abundan y que corrientemente acaban con la muerte del héroe. Ayer el final no fue tan cruento, pero sí altamente doloroso. Fue la eliminación del Sabadell precisamente cuando había llevado la copa de la victoria junto a los labios sedientos de gloria de los cientos de aficionados que estaban en Chamartín, con su fe puesta en los colores azul y blanco y de un modo indirecto a los de toda la afición catalana de la que el club del Vallés había pasado a ser su legítimo representante. Las equivocaciones se pagan caras siempre y la alineación de Gual, sin haber estado sometido a una prueba seria, es una de esas equivocaciones que serán todo lo explicables que se quiera, pero que es inexcusable.
La lesió de Gual, que va ser el condicionant que va marcar més aquella única final del Sabadell a la Copa, tal dia com avui, però de fa 85 anys, a 6:15 de la tarda a Chamartín, com deia una part de la crònica amb el Pere Gallifa al principi, després amb el Sergi Parc. El Sabadell va començar amb ocasions fins i tot per posar-se per davant, Sangüesa de falta al travesser, Calvet va rematar de cap, la va tocar Izaguirre, el porter del Sevilla, i va anar al pal també. Després és veritat que el Sevilla va tenir un penal que va anar a la fusta, i tot en un Chamartín que estava molt clarament posicionat a favor del Sabadell, bàsicament perquè el Sevilla havia eliminat el Madrid i per tant el públic madrileny va donar suport al conjunt arlequinat. Anem a parlar de tot això una miqueta amb el delegat del primer equip i membre de la Comissió Històrica del Sabadell, Miguel Ángel Rodríguez, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
85 anys, potser d'un dels grans moments, si no el més important de tota la història del Sabadell.
Bueno, segurament el més important, perquè és on més lluny hem arribat, comptant també la quarta posició a la temporada 68-69 a primera, però bueno, sí que és veritat que una final de Copa no la disputen tots els equips del país.
Després d'eliminar el Celta, el Betis i el Levante, final contra el Sevilla, que passarà a la història perquè a més va ser la primera Copa guanyada pel Sevilla.
Sí, sí, sí. De fet, ells ho tenen molt present, això. A l'estadi del Ramon Sánchez-Pizjuán hi ha un mural que hi ha el banderí del Sabadell en commemoració d'aquesta final. I bueno, quan es va fer el 75 aniversari també van fer un homenatge i van convidar el club, o sigui que ens tenen molt present, tot i que per nosaltres, però bueno, sí que és veritat que una final de Copa és molt important, però no la vam poder guanyar.
Crec que era Del Nido i Joan Soteras, que van ser en aquell homenatge que deies ara fa 10 anys, una dècada. I si no m'equivoco, el Sabadell en aquell moment, en aquell 1935, Copa encara de la República, encara estava al caure un any i poc després la Guerra Civil, era equip de segona divisió, el conjunt sabadellenc.
Sí, sí, sí. Diria de memòria, no sé si el segon o tercer equip de tota la història que jugant a segona divisió ha arribat a la final de Copa, i com a curiositat, a semifinal ens vam enfrontar al Levante, que també era equip de segona divisió. O sigui, que aquell any els equips més o més fluixos o l'equip de categoria més inferior, doncs, bueno, es van revolucionar i vam arribar nosaltres a final, el Levante a semifinals, i per part nostra vam eliminar fins i tot el Betis, que era l'actual campió de primera divisió.
De fet, la dècada dels 30 és cert que interrompuda, evidentment, per la Guerra Civil, i també després, a principis mitjans dels 40, va ser una època d'esplendor de l'entitat.
Sí, sí, sí. De fet, just abans de la Guerra Civil, l'equip puja per primera vegada a segona divisió, fa una promoció per pujar a primera que no aconsegueix. Sí que és veritat que amb la Guerra Civil el gran equip que tenia el Sabadell doncs es desmorona una mica i li costa arrencar una mica, però després l'any 43 es aconsegueix el primer ascens a primera divisió i després, tres anys després, un nou ascens a primera divisió.
Era el Sabadell dels Matagigantes i per tant era un Sabadell gran, tot i la seva modèstia, a l'elit del futbol espanyol. Acabo preguntant un altre cop per la final i pel que escoltàvem ara fa un moment, un fragment de Mundo Deportivo de l'endemà d'aquella final, qüestionant-se i molt què hagués passat si igual no hagués jugat, o què hagués passat si igual no estigués lesionat, vaja, perquè al Sabadell no hi havia canvis en aquell moment, va haver de jugar amb 10 jugadors de facto perquè el seu davanter centre no podia jugar. Campanal va fer 2 gols, el Sevilla va acabar guanyant 3-0 aquella final a Chamartín, però el tram inicial de partit, expliquen totes les cròniques, que va ser pel Sabadell. Tu, com a no historiador de carrera, però sí malalt de l'estadística i que ha remenat segur un munt de documents d'aquella època, Miguel Ángel, sempre ens quedarà el dubte de què hagués passat si, no?
Bueno, parlem de Miquel Gual, que és el màxim golejador en partits oficials de la història del club. O sigui, és com si ara el Barça jugués una final de Copa de Champions sense Messi, doncs nosaltres en el seu dia vam haver de jugar una final sense Miquel Gual. Doncs clar, evidentment l'equip es va veure molt marmat i amb ell, pues, no sé si l'haguessin guanyat, però haguessin tingut moltes més possibilitats, segur.
Miguel Ángel Rodríguez, delegat de l'equip, Comissió Històrica del Centre d'Esports, com sempre un plaer remuntar-nos a fa 85 anys. Estaríem nerviosos si haguéssim viscut aquella època a aquest punt de la tarda. Quedaria molt poc perquè el Sabadell jugués una final de Copa. Cuida't molt, una abraçada.
Gràcies, que vagi bé.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Curvat entrenem a tot tipus de dones, dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres, gimnàs femení Curvat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Gran final de programa, 10 minutets i les 3 de la tarda el sènior femení de l'Oar Gràcia, com us dèiem ahir, jugarà la divisió d'honor plata la pròxima temporada. Us ho explicàvem escoltant la nova entrenadora del conjunt gracienc, la Carol Carmona, en un tall de veu, i teníem pendent saludar al president verdiblanc, Salvador Gómez, per valorar una miqueta aquest ascens, per valorar la jugada. Salva, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal esteu tots?
Doncs aquí explicant una miqueta el que és una de les notícies també de la setmana, aquest ascens a plata del femení. Com ha estat aquest procés fins a acabar tenint aquesta plaça de nou?
Bé, el fet de catalogar-ho com a ascens és ben bé pel fet de que pugem de categoria. La realitat és que ha estat un ascens als despatxos per un motiu d'una renúncia d'un equip del grup nostre, en concret a l'Agustinos. Llavors, doncs, el que han fet ha sigut, dins del grup, han anat preguntant als equips que havien quedat per davant nostre qui volia assolir la categoria, fins que ens ha tocat a nosaltres i nosaltres hem dit que sí. Creiem que nosaltres aquest any havíem fet un equip prou competitiu per intentar l'ascens i a la fi no podíem deixar escapar aquesta oportunitat.
Us l'esperàveu, per això?
Sincerament, no. Veritablement, el fet de ser esportista el que et fa és guanyar-te les coses al camp, però fins i tot si pensem una mica en el que costa pujar de categoria i el fet de que vulguis que no, acabes consumint uns recursos econòmics, el fet doncs, de poder-hi ser després de 4 anys, de 4 temporades de sèrie, pues, ha estat el que ens ha ajudat a prendre la decisió.
Deies ara el tema econòmic. En què canvia estar a plata o a Lliga Catalana? Econòmicament, hi ha grans canvis entre les dues categories o com ho sufragareu?
Sí, és el doble. Vull dir, si em sembla que la categoria de Lliga Catalana està entorn als 10.000 euros, doncs això està entorn als 20.000. Vull dir, és grans números, és això. Els arbitratges són més cars, bueno, tot és una mica més car pel seu fet de pertànyer a fer categories federades amb l'Espanyola.
I això com es paga, la diferència? Ho teníeu ja assumit o teníeu aquella idea?
Nosaltres havíem tingut aquest any la gran sort, sembla mentida, a vegades no tot són males notícies quan hi ha moments així complicats per les empreses. Doncs nosaltres teníem la gran sort d'haver aconseguit aquest any un sponsor nou, que és Insercar, que és una empresa d'aquí de Sabadell, a la qual donem les gràcies per la col·laboració que està o que començarà a tenir amb nosaltres a partir de la temporada vinent. I la veritat que és un dels motius pels quals ens ha fet no rumiar gaire en temes econòmics la possibilitat de l'ascens. Per descomptat que no cobrirà la totalitat de la categoria, però sí que és cert que amb uns retocs que venim fent des de la setmana passada, pensant ja en la possibilitat de que això succeís, doncs ja hem acabat més o menys de quadrar una mica el pressupost de la propera campanya i torno a dir gràcies doncs, a Insercar, que estarà amb tota la línia femenina de cara a l'any que ve, sense oblidar-nos dels que continuaran amb nosaltres, com és Power Eurohouse o Marina Racewear, que seran els sponsors, diguem, de la línia femenina d'aquest any, un principal, Insercar, i la resta doncs com a complementaris.
La importància que tenen els sponsors en l'esport més modest, podríem dir, no?
És vital, Adrià, vital.
Et pregunto també per la part esportiva. En els últims anys a Plata havien estat anys de patiment a la zona baixa. Esportivament, requerirà algun canvi també el fet d'ascendir als despatxos ara a aquesta nova categoria? Algun fitatge extra o seguirà el bloc que ja teníeu en ment construir?
Bueno, el bloc continuarà, per descomptat. Nosaltres, com t'he dit, ja creiem que teníem o havíem fet, la Carol, juntament amb el nostre director tècnic, el Dani, l'ara havien fet un projecte que crec tenia possibilitats d'estar competint i lluitant per les places de descens, però sí que és cert doncs que ara se'ns obre una mica un petit marge de temps per intentar reforçar una mica l'equip. Veritablement, si es reforça, no serà canviant mitja plantilla. La confiança està dipositada amb les jugadores que tenim i amb tot el planter que ve amb molta força, principalment el que són els juvenils, les noies juvenils, que aquest any, no sé si ho sabeu, hem recuperat el Xavi Vilella perquè torni a portar la direcció d'aquest equip, i un cadet femení també, que puja amb molta empenta, i això ens té de donar ales per creure que en els propers anys no necessitarem més reforços que els que puntualment es puguin necessitar per cobrir alguna posició específica. Estem en ello, però estem parlant potser de buscar una o dues jugadores que ens puguin ajudar doncs a ser una mica més competitius per la categoria, ja està.
Ara que parlaves del Xavi i de retorns, aprofito també per preguntar-te, Salva, pel masculí, després d'unes temporades de creixement amb un grup força reconeixible, aquest estiu sí que hi haurà més canvis. És cert que hi ha gent que torna, per això deia que ho lligava amb el Xavi, perquè no tots els fitxatges són desconeguts, sinó que la majoria ja havien estat al carrer Bocaccio, però sí que serà un projecte un pèl diferent, no?
Sí, per equips com nosaltres, que som totalment amateurs, el fet de destacar massa ens comporta doncs casuístiques com les que ens han passat aquest any, no? Equips del nostre entorn que pugen a Divisió d'Honor B, equips que s'intenten potenciar amb entrenadors doncs que han estat doncs com a jugadors a l'èlit de l'handbol internacional, i a la fi doncs amb projectes que són igual d'atractius que el nostre. Què fa això? Doncs que si tens una bona campanya, doncs qualsevol equip que pugui doncs econòmicament doncs una mica doncs donar alguna cosa amb els jugadors, doncs pot fer que si el projecte acompanya, doncs si econòmicament en surten beneficiats, doncs pugui haver-hi la possibilitat de que marxin. També és cert que han hagut casos en concret de gent doncs que ha tornat cap a Galícia, com és el cas del Ramon, o gent que ha tornat doncs cap a equips més propers a casa seva, vull dir, i s'han juntat una sèrie de factors, no? Però sí que és cert que, tot i que nosaltres ens agafem la temporada amb la mateixa il·lusió que la resta, estem obligats a intentar aconseguir o igualar les fites que hem tingut fins ara i continuar creixent a mida del que siguem capaços de créixer, sense cap pressió per intentar-nos assemblar a ningú, però sí amb el treball de cada dia, que és el que a nosaltres ens fa estar on ens mereixem.
I acabo. He vist que torna a haver-hi activitat un altre cop al pavelló, al carrer Bocaccio. Suposo que ja es veu la llum al final del túnel, no? Campus, activitats d'entrenament, o sigui, a tot arreu comencem a veure ja que la normalitat no és al 100%, però s'hi aproxima ja.
Bueno, amb totes les mesures de precaució i sanitàries, doncs es fa el que bonament es pot, intentant doncs recuperar, si més no, que tots els nanos i nanes de l'entitat doncs tornin a veure's les cares i no a fer aquest peron sigui més llarg. Han estat fent algunes sessions i ara sí que aquesta setmana de ple hem començat amb els casals. Nosaltres ens vam veure obligats a anul·lar aquesta edició del campus Álvaro Ferrer, doncs per motius obvis no podem jugar a l'handbol de la manera que el coneixem tots, i com per sobre d'aquestes activitats està la salut ja no sol dels nanos, sinó, per desgràcia, la salut dels que estan a l'entorn d'aquests nanos. Creiem doncs que és millor deixar-ho per la temporada vinent i fer aquest casal, que està tenint molt d'èxit, on ja les mesures de precaució envers el Covid doncs estan a l'ordre de lo que marquen les autoritats sanitàries de la Generalitat, i que ens han obligat a fer un curs específic d'una persona en relació doncs a aquest virus, que per establir els protocols adequats i que hi hagi una persona entesa dins de la direcció del campus que faci que tot això funcioni tal i com diuen les autoritats sanitàries.
Doncs Salvador Gomis, que acaba el programa, un plaer saludar-te, una abraçada gran.
Igualment, Adrià. Escolta, no volia desaprofitar de felicitar amb el Creu Alta Sabadell pel seu ascens.
Dit queda, que vagi bé, Salva, una abraçada.
Igualment. Adéu, Adrià.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.